Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dijous 27 de gener. Arrenquem edició informativa aquí a Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre, en primer lloc avançant continguts en titulars. Ho fem amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem, doncs, Calella en Comú, que ha presentat 5 propostes perquè siguin incorporades al pressupost municipal que s'ha de portar a aprovació a mitjans de febrer.
Sebastián Tejada reclama uns comptes que tinguin visió estratègica de futur, que respectin el patrimoni i lluitin per la igualtat de les persones i que demostrin cura pels treballadors de l'Ajuntament. En declaracions aquest matí a la ciutat, el portaveu dels comuns ha assegurat que els obsessiona que s'administrin millor els recursos i ha analitzat la proposta parcial del projecte de pressupost que els ha compartit l'executiu.
Més coses, l'Assemblea Jove decidirà demà a què es destinen els 10.000 euros dels participatius.
Les propostes finalistes seran presentades demà pels seus promotors en una assemblea oberta a l'Espai Jove de Can Saleta. Un cop fetes les presentacions, tots els assistents podran votar els projectes que més els agradin en una votació individual i una de col·lectiva. El pressupost participatiu jove està dotat amb 10.000 euros.
Salut elimina l'obligatorietat de presentar el passaport Covid.
A partir d'aquesta mitjanit de dijous a divendres no caldrà el document per entrar en bars i restaurants, gimnasos o residències de gent gran.
Més coses, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva recent del cúmul de contagis entre els professionals sanitaris.
Gairebé un centenar de professionals estan en aïllament per la Covid i això afecta el funcionament de l'atenció primària i hospitalària, especialment a l'Alt Maresme, on el nivell de pressió és màxima. La situació ha obligat a tancar llits d'hospitalització al Sant Jaume. La directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva agraeix la comprensió dels usuaris a qui es dirigeix per recordar-los que la voluntat de l'organisme és recuperar tota la activitat quan sigui possible. Estem pendents de tots els usuaris, tant si tenen Covid com si no. No els hem oblidat, ha dit la doctora Roser Anglès.
L'Auditori de Can Saleta projecta Pan de limón con semillas de amapola, la pel·lícula.
De la mà del cicle Gaudí arriba a l'Auditori de Can Saleta aquest vespre la pel·lícula basada en el best-seller de l'escriptora Cristina Campos, que narra la història de dues germanes que es retroben en un petit poble de Mallorca. Elia Galera i Eva Martín protagonitzen el film, que es projectarà a les 9 del vespre amb entrada al preu de 4,5 €.
I pel que fa a la previsió meteorològica, continua l'estabilitat amb un temps tranquil i temperatures amb valors màxims de 16 graus, que serà la tònica també durant el cap de setmana, amb ambient assolellat a tota la comarca i temperatures que fins i tot pujaran uns 2 o 3 graus. A 3 setmanes aproximadament perquè el projecte pressupostari es sotmeti a l'aprovació del ple municipal, Calella en Comú ha lamentat que no se'ls hagi facilitat la documentació per poder fer una anàlisi global de la proposta de l'executiu. El portaveu Sebastián Tejada ha exposat que només disposen del detall de 2 dels 18 capítols dels comptes i que l'últim quadrant d'inversió, que puja a 1,2 milions d'euros, no dona marge perquè s'incorporin les propostes de l'oposició. Les dels comuns són 5 de concretes. El partit defensa que tenen visió estratègica de futur, que respecten el patrimoni i les persones i que també tenen cura dels treballadors de l'Ajuntament, una afirmació que té una especial rellevància en plena crisi per la valoració de llocs de treball. Avui Sebastián Tejada ha expressat el compromís dels comuns de fer-la efectiva.
En una entrevista al programa La Ciutat, el portaveu de Calella en Comú ha assegurat que si d'ells depèn, la valoració de llocs de treball s'implementarà.
El nostre partit, si governa i té la responsabilitat exclusiva de decidir si es paga o no es paga, decidirà què es paga. Això ha de quedar claríssim. I això després d'escoltar el senyor Torres dient que és il·legal, que hi ha informes d'intervenció dient que és il·legal, i després d'escoltar el senyor Torres dient que anirem poc menys que a la presó, els responsables polítics verien compromesos al seu patrimoni i si tirem endavant. Nosaltres ho diem ara, ho hem dit sempre, nosaltres la pagarem. Però només perquè és correcte, no només perquè és un compromís del govern, és que tenim una situació d'emergència també en la plantilla dels treballadors.
Calella en Comú demana al govern que assigni una partida pressupostària de 175.000 euros per l'actualització dels salaris del personal municipal en els termes i condicions que acordin les dues parts.
Els comuns que també proposen que s'encarregui un estudi urbanístic i legal sobre el parc arqueològic que projecten al Roser i que integraria també els pisos de Sant Quirze.
Sebastián Tejada assegura que seria només en el cas que es garantissin els drets dels propietaris i llogaters i qui es podria reubicar en els habitatges que s'han de construir sobre l'Aldi.
Insisteixo, el que fem és un estudi i tot el que es faci serà a llarg termini. Si al final arriba a la conclusió de que val la pena fer aquest parc arqueològic i la conseqüència és que aquests pisos, que hores d'ara ja tenen 63 anys i que estan més que madurets, doncs han de sortir d'allà, evidentment s'ha de fer de tal manera que els propietaris i els llogaters tinguin els seus drets absolutament respectats.
Els comuns proposen crear un espai de compostatge a la plaça Bartomeu Barceló i dotar econòmicament el projecte de dinamització del carrer Jovara que està treballant la taula de comerç. A més, obrir un espai de gestió de les sol·licituds de l'ingrés mínim vital. Sebastián Tejada ha criticat l'aposta inversora del govern municipal pel 2022.
El pressupost s'ha convertit en una gran bossa de diners disponibles per a qualsevol ocurrència, però no. 1.220.000 són és el paquet més important, que no té una assignació nominal a cap partida concreta, però que en principi va per millores en la via, en la via pública.
Tejada indica que el programa d'inversions que se'ls ha traslladat és una gran bossa de diners per a actuacions discrecionals, en la qual ja no s'hi contemplen els projectes com la construcció dels pisos socials sobre l'Aldi o s'hi comprometen partides vagues per a l'aparcament de Can Saleta, que els comuns no veuen amb bons ulls.
Sota el nostre punt de vista, el projecte no és viable i l'equip de govern va encarregar un estudi de viabilitat que nosaltres estem esperant. No sé si han arribat l'estudi de viabilitat i s'han espantat una mica o no ha arribat l'estudi de viabilitat. En tot cas, s'ha decidit que no entri, que entri una partida de 50.000 euros per aparcament allà, per l'aparcament de l'Aldi, però no concretat. És a dir, no hi ha una partida més enllà de l'any passat, dels 500.000 euros que hi han apartats per fer l'expropiació de l'hostal d'Univers.
El portaveu de Calella en Comú nega que s'hagi pogut entrar en una fase de negociació sobre el pressupost, sinó que es limiten a presentar propostes que després valora el govern. Tejada ha reflexionat sobre les capacitats de generar nous ingressos en un context de dificultat per a les famílies i les empreses, la qual cosa obliga a fer una millor administració dels recursos existents i assegura que aquest és un aspecte que els obsessiona i posa d'exemple aquest cas.
Els nostres treballadors socials en van a casa cada dia frustrats, pel cap baix frustrats. Per què? Perquè van a una guerra insuportable amb un escuradents cada dia. I això és molt, molt frustrant. És molt frustrant. Nosaltres necessitem posar els recursos allà on necessitem. Per exemple, aquest any tornarà a pujar la partida dedicada a comunicació. Nosaltres no necessitem comunicar tant. Pues ja ens agradaria poder comunicar coses positives, però si ens gastem 75.000 euros en comunicació, potser ho podem arreglar en 10.000 i tenir dues persones més als serveis socials.
Calella en Comú adverteix que el pròxim govern municipal haurà de fer un reset i posar en ordre els compromisos que s'han adoptat en els últims anys per al futur imminent.
Fins a 23 propostes, 14 de les quals ajustades a les bases de la convocatòria, s'han presentat en aquesta nova edició dels participatius joves que demà, per cert, es votaran en assemblea. Després que l'any passat se suspenguessin per la pandèmia, el jovent de Calella s'ha tornat a implicar presentant projectes ben variats per destinar la reserva pressupostària feta que s'eleva als 10.000 euros. Tots els promotors de les propostes estan convocats demà per defensar-les davant la resta de joves que tindran l'oportunitat llavors de votar pels que més els agraden. L'assemblea de discussió i votació està convocada per les 8 del vespre a l'Espai Jove de Can Saleta i estarà oberta a totes les persones que tinguin entre 15 15 i 30 anys.
Des de festivals de música, fires de videojocs, jornades reivindicatives LGTBI, passant per cursos de primers auxilis fins a un concurs de cinema amateur. Aquestes són algunes de les propostes que es podran votar demà en l'Assemblea Oberta dels Participatius Joves. La regidora de Joventut, Cindy Rando, ha explicat que la majoria d'aquests projectes finalistes s'emmarquen en la categoria d'oci, cultura i lleure, una categoria que cada any és la que rep més propostes i després vots.
Mira, nosaltres hem rebut propostes de diferents categories, emmarcades no, en les bases que és el que estableixen. La immensa majoria al final són d'oci, cultura i lleure. Sabem que sempre aquesta categoria és la que més èxit té, per dir-ho d'una manera, tot i que hi ha activitats i propostes molt diverses, des d'una fira del videojoc o un concurs de cinema amateur, una jornada reivindicativa LGTBI, festivals de música, molt bé, la veritat és que està molt bé, cursos de primers auxilis, no, tenim força varietat.
Totes les propostes finalistes seran presentades demà pels seus promotors en una assemblea oberta a l'Espai Jove. Un cop festes les presentacions, tots els assistents podran votar els projectes que més els agraden en una votació primer individual i després en una de col·lectiva.
Aleshores, els promotors de les propostes han de venir a defensar i presentar la seva proposta. Si no venen, queda la proposta descartada. Després de fer la presentació d'aquestes propostes, es passarà a la fase de votació. La votació es fa de dues maneres. Una votació individual, on cada persona pot donar 4, 3, 2 i 1 punt, prioritzant doncs, 4 punts la que més li agradi o la que prefereixi, amb un punt doncs, la que menys. I després es fa una votació col·lectiva.
La novetat d'enguany és que tècnics de l'àrea de joventut donaran 15 punts extres a una proposta. Rando assegura que han optat per aquesta mesura per afavorir a la varietat de projectes i optar per alguns més educatius i no tan lúdics que són els que tendeixen a rebre més vots.
A l'equip de joventut donarà 15 punts extres, uns 15 punts que considerem molt importants, perquè al final el que nosaltres també volem és que l'equip de joventut també pugui dir la seva per tal de donar un valor afegit a aquelles propostes, però sobretot que siguin poder donar aquests punts a aquelles propostes que compleixin els criteris establerts de les bases i també ho creiem interessant perquè el que volem és vetllar perquè hi hagi accions que responguin a la diversitat juvenil i també a la diversitat de les seves necessitats.
La regidora de Joventut i Participació ha fet una crida a tot el jovent a assistir demà a l'assemblea i considera que, de fet, l'èxit d'aquest any es deu sobretot als tallers que han fet a les escoles i que han funcionat molt bé amb molts estudiants implicats.
És una de les notícies de les últimes hores, l'obligació de presentar el certificat Covid per accedir a bars i restaurants, gimnasos o residències acabarà aquest divendres. Un cop valorat l'informe que ha encarregat el comitè científic que l'assessora, el govern doncs ha decidit acabar amb aquesta mesura.
La decisió es pren en un moment en què, malgrat la variant Omicron segueix polvoritzant rècords de contagis, les UCIs estan estabilitzades, amb uns 500 malalts ingressats i baixa el nombre de visites als centres d'atenció primària. L'aparició de la variant Omicron ha modificat l'efectivitat del passaport en un context en què bona part de la ciutadania torna a ser susceptible de contagiar-se, encara que s'hagin vacunat o hagin passat la malaltia. L'obligació del certificat Covid és una mesura, per tant, que perd efectivitat. El certificat es va començar a demanar per accedir a locals d'oci nocturn a principis d'octubre de l'any passat, quan les discoteques van poder reobrir per unes setmanes. Un mes després, l'ús es va estendre als casaments, celebracions i actes socials celebrats en hotels i en restaurants en què hi hagués ball en recintes tancats. Unes setmanes després, el 23 de novembre, el govern va acordar que també s'hagués d'ensenyar el certificat per accedir a l'interior de bars, restaurants, gimnasos i residències.
Doncs en plena sisena onada com la que ens trobem i quan encara no s'ha arribat a la punta de contagis, el nivell de pressió assistencial als centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és màxima, especialment a la zona de l'Alt Maresme, on la incidència de la Covid és molt alta entre la població i això està obligant a replantejar l'operativa dels serveis d'assistència primària i hospitalària. La situació, però, és doblement preocupant per la quantitat de professionals que estan en aïllament, que freguen el centenar, segons dades actualitzades aquest mateix dilluns. La directora assistencial de l'organisme sanitari, la doctora Roser Anglès, ha agraït la comprensió de la població davant de totes les mesures i restriccions que es continuen aplicant a dia d'avui i que esperen revertir quan sigui possible.
La pandèmia ha assolit xifres de rècord en aquestes últimes setmanes a nivell d'incidència entre la població i el col·lectiu de professionals sanitaris que no en són una excepció. A la corporació hi ha gairebé un centenar de baixes només per contagi de la Covid i això suposa un contratemps més en la difícil gestió dels recursos sanitaris després de 2 anys de pandèmia. La doctora Roser Anglès ha explicat que ara s'han hagut de tancar llits al Sant Jaume per falta d'efectius.
Hem hagut de tancar llits, no una planta sencera, sinó un conjunt de llits, al Sant Jaume de Calella, sí. Repercuteix en urgències, i urgències s'acaba tenint els pacients més dies dels que seria la nostra voluntat, tot i que també t'haig de dir que els professionals que tenim ho estan donant tot i crec que gràcies a la seva gran professionalitat la repercussió no és més de la que podria ser, eh?
Des de la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva es llança un missatge d'agraïment a l'esforç dels professionals i a la comprensió dels usuaris, que també arrosseguen 2 anys de restriccions després dels serveis per culpa de la pandèmia. La doctora Anglès explica que si bé la Covid ha centrat bona part dels recursos dels últims temps, mai s'han oblidat de la resta de pacients.
Agrair a la població que puguin entendre que estem pendents d'ells, tant si tenen el Covid com si no el tenen, i que la que puguem recuperarem tot el que sigui possible. Que entenguin que nosaltres estem no els hem oblidat en aquesta població, que els tenim ben presents i que els recuperarem en quan puguem.
Sempre que la pandèmia ha donat un respir entre onades, la corporació ha destacat per posar-se al dia en l'activitat ajornada per la impossibilitat de donar resposta a la Covid i a la patologia habitual.
Quan hem estat fora d'onada, hem fet concretament a la corporació, diguéssim, d'una manera destacada, hem fet esforços per recuperar tots els pacients que no havíem pogut atendre durant les onades. Pensa que a nivell d'atenció quirúrgica, per exemple, hem estat destacats a nivell de Catalunya com un dels centres que hem fet més intervencions quirúrgiques no relacionades amb el Covid a la que hem pogut. A l'igual que, diria, pacients oncològics. No hem parat d'atendre'ls i donar un bon servei. És a dir, pensa que nosaltres, aquesta és una de les ocupacions, no només preocupacions, sinó una de les nostres ocupacions principals, o sigui, recuperar el pacient que realment ha de ser test.
La directora assistencial de la corporació, que gestiona els hospitals de Calella i Blanes, a més dels centres d'atenció primària de l'àrea, constata que el sistema públic de salut no està dimensionat per donar una resposta simultània a la pandèmia i a la patologia habitual i que per això s'estan adoptant mesures de priorització en funció dels recursos disponibles. A les àrees bàsiques de salut s'atenen les urgències i tota l'activitat Covid. Es mantenen les revisions pediàtriques als infants de 0 a 3 anys i els seguiment dels embarassos. A nivell hospitalari s'han suspès totes les cirurgies no urgents, es limiten els acompanyants a consultes externes i s'han restringit les visites a planta.
No ens agrada, però al moment ho hem de fer. Nosaltres ho fem a l'igual que tots els centres. A l'igual que el tema de restringir les cirurgies que requereixen ingrés, no? Perquè no disposem de suficients llits per donar resposta a tot. Prioritzem, evidentment, aquells que no es poden retrasar, aquella cirurgia que no es pot retrasar o la cirurgia urgent, tot això sí, no?
La meva salut és el portal de referència per gestionar consultes o peticions amb el cap de Calella, que durant el temps de pandèmia també ha reforçat l'atenció telefònica per respondre a les demandes de la població, especialment del col·lectiu de gent gran, on constaten també l'impacte de la bretxa digital com un factor que els pot conduir a l'exclusió. Davant d'això, recorren al que anomenen els cuidadors, familiars o persones de l'entorn del pacient que s'encarrega de fer els tràmits telemàtics evitant els desplaçaments. desplaçaments a les instal·lacions.
I en relació a la campanya de vacunació que a Calella també recauen els professionals del CAP que gestionen el punt obert al conjunt de la població que hi ha a l'espai marcat, la doctora Anglès explica que la resposta de la gent d'aquí a les crides que s'han fet ha estat bona i que hi ha un grau d'immunització elevat. Insisteix, això sí, en la importància de punxar-se perquè, segons diu la doctora Anglès, està provat que la vacuna funciona.
Generalment, t'ho dic perquè ho miro cada dia, els pacients que evolucionen malament són els pacients no vacunats amb una immensíssima majoria. Sempre hi ha algun cas, un pacient fràgil, no? Una persona gran que té moltes malalties, està vacunada, agafa el Covid i evoluciona malament. Però la majoria de pacients que evolucionen malament són pacients no vacunats. Això és una evidència que tu pots dir qualsevol centre, perquè crec que està compartit per tothom, eh?
Doncs recordeu que podeu demanar cita per vacunar-vos al portal vacunacovidsalut.gencat.cat. A Comarca, la policia local de Mataró i el servei de llicències de l'Ajuntament de la capital del Maresme han precintat un prostíbul il·legal al barri de Pere Mas. Al local s'hi continuaven exercint activitats de caràcter sexual, malgrat tenir una ordre de tancament. Segons ha informat fonts de la policia local, el precinte es va dur a terme ahir, dia 26, a conseqüència d'un expedient obert a l'establiment. L'expedient s'havia obert a finals de l'any passat, quan es va constatar que el local s'hi estaven duent a terme activitats, com dèiem, de naturalesa sexual. El consistori ha intentat detectar en els darrers mesos tots els prostíbuls encoberts que hi ha a la ciutat. S'han realitzat en el marc d'això diverses inspeccions i s'han obert expedients a nombrosos locals. Un d'ells era aquest, el que s'havia tancat, el qual es va instar en diverses ocasions pel cessament de la seva activitat i es va obrir l'expedient al que fèiem referència des de llavors, però el local, i segons sembla, ha continuat amb la seva activitat. Ara s'ha procedit al seu tancament definitiu. I la pandèmia i els seus efectes continuen obligant a replantejar el calendari d'activitats culturals i la seva celebració. És el cas del Carnestoltes, la festivitat més multitudinària de l'Iberi que moltes poblacions de l'Alt Maresme estan decidint suspendre o reformular-la, com farà Palafolls. El seu ajuntament ha anunciat que aquest any repetirà la fórmula de l'any passat i es farà un escape room pels carrers de Palafolls. El consistori recorda que l'any passat va aconseguir sumar més de 300 participants i una seixantena de grups. Aquest cop l'activitat tindrà lloc el dissabte 26 de febrer al centre de Palafolls i es repartirà en diversos torns de matí i tarda per tal de facilitar la participació de grups. El consistori vol repetir el format de matí i tarda perquè l'activitat sigui, diuen, més dinàmica per participar-hi, evidentment, que l'anar-hi disfressat. Pan de limón con semillas de amapola, que es va estrenar el novembre passat, és la pel·lícula que es projecta aquest vespre a l'Auditori de Can Salet a les 9, dins del cicle Gaudí, el circuit de cinema estable en català. La pel·lícula de Benito Zambrano, basada en la novel·la de Cristina Campos, narra la història de dues germanes que es retroben en un petit poble de l'illa de Mallorca per tal de vendre la pastisseria que han heretat d'una dona a la que ni tan sols coneixien.
Marina, bienvenida.
Te he echado mucho de menos.
¿Vas a comprar la panadería de Lola?
No, la he heredado.
Després de ser separades durant l'adolescència i d'haver construït les seves dues de forma totalment diferent, intentaran descobrir els secrets de la seva misteriosa herència alhora que recuperen el temps perdut. Protagonitzada per les actrius Elia Galera i Eva Martín, el film crea un vincle que va més enllà de la pantalla en aquesta història d'amor fraternal. La pel·lícula ha rebut el suport de la crítica i ha aconseguit una nominació al Goya al millor guió adaptat. Les entrades per veure aquest film film es poden adquirir mitja hora abans al mateix equipament municipal, a l'Auditori de Can Saleta, al preu de 4,5 €. Hi ha descomptes, entrades a 3 € pels beneficiaris del passaport cultural, el carnet joves, els membres de la Federació d'Ateneus de Catalunya, 3,5 pels jubilats i un 2x1 pels dels membres del Club Vanguardia.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs sí, acabarem amb el temps amb la previsió de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la situació meteorològica continua sense novetats importants. Les temperatures nocturnes d'aquesta passada nit a bona part de la comarca han pujat una mica. Les màximes avui esperem que més o menys siguin com les d'ahir. Unes temperatures que seran molt suaus durant les hores centrals de la jornada. Els vents fluixos, que aquesta tarda seran de mar cap a terra del sector entre l'est i el sud-est. La situació marítima tranquil·la, aquest matí mar arrissada amb àrees de mar de fons poc importants, aquesta tarda predominarà el marejol. De cara a demà s'espera més o menys el mateix, fins i tot les temperatures màximes encara podran repuntar una mica més demà divendres i arribar puntualment als 17 o fregar els 18 graus, amb vents que com avui seran fluixos, força variables, en predomini però del Garbí durant la tarda. La situació marítima continuarà tranquil·la. Amb l'arribada del cap de setmana tot continuarà igual. Tant dissabte com diumenge l'ambient serà assolellat i les temperatures que dissabte de dia poden baixar un palet perquè els vents tornen a ser de mar cap a terra i per tant una mica més fresquets i humits. De cara a diumenge però tornant a recuperar-se i tornem a assolir valors de 17 o 18 graus a les hores centrals del dia. Per tant, situació tranquil·la en aquesta, podríem dir, gairebé que primavera avançada, ja que de moment de canvis no se'n veuen, i no només això, sinó que sembla que tindrem almenys un inici de mes de febrer amb unes temperatures, pràcticament primaverals.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Tres minuts comptats per arribar en punt a 2:15 del migdia. Nosaltres posem punt i final aquí a l'info d'avui dijous 27 de gener que hem fet amb Naomi Esteve. Gràcies, Naomi. Fins demà.
Fins demà.
Agraïments també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Com dèiem, i tornarem demà amb més notícies. Serà a partir de la 1 del migdia, puntuals. Fins llavors sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, que és radiocalellatv.cat. Fins demà. Molt bon dijous. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.